Idò, bé, hem entrat ja a la darrera hora d'aquest programa d'avui dimarts 21 d'abril i hem de parlar de la restauració. Tots sabem que el sector d'hostaleria i restauració és el gran afectat per la pandèmia del Covid-19. Volem conèixer de primera mà com viuen els restauradors del nostre municipi, per això tenim avui a l'altre costat del telèfon a Carlos Escandell. Ell és restaurador i el vicepresident de Teixit Empresarial de Pollença. Carlos, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Bé, beníssim per aquí, esperant a veure què passa.
Esperant a veure què passa. Carles, com dèiem, hostaleria, restauració, sou els grans afectats per aquesta pandèmia, pel coronavirus, pel Covid-19. Jo te volia demanar un poquet quina és la situació dels restaurants del nostre municipi. Si teniu dades, si teniu percentatges de quants obriran o quants ja donen per nul·la aquesta temporada i no obriran les portes.
Bueno, en principi la temporada ja s'ha donat per nul·la, independentment si mos deixen obrir o no, difícilment se podrà inclús cobrir uns gastos mínims de manteniment de personal, ja que la planta de restauració de tot el municipi és bastant extensa, no s'espera en principi cap afluència bàrbara de clientela estrangera o nacional, i mos quedem amb la clientela local, la qual també està pues, a ver-les venir, com aquell que diu, i no està per fer anar dispendios i ni molt menys per anar a sortir per aquí i per allà. O sigui, tothom ara mateix s'ha refrenat moltíssim en quant al seu consum i el que no vol és ficar-se en un embrollo i estar el més tranquil possible.
Carles, hi ha qualque restaurador que, degut a aquestes circumstàncies, no puguin assumir les despeses de personal, despeses de lloguers, i tanquin per sempre el seu negoci aquí a Pollença? Coneixeu algun cas?
De moment, que tanquin el seu negoci, no ho sé. Que ja han tornat les claus d'un local, sí, però no puc dir un nom.
Bé, sí, no te demano nom, però de més sí hi ha casos que malauradament...
Però sí, hi ha un cas que no s'han posat d'acord entre la quantitat de lloguer a continuar pagant encara que estigui un restaurant tancat les possibles entrades que pugui haver durant aquesta temporada. Ja n'hi ha un que ja ha tornat als claus. Sí.
És molt dura la situació. Carles, quan arribi el desconfinament de bars i restaurants, com s'haurà d'actuar? Hi haurà d'haver una disminució de taules i cadires per mantenir les distàncies de seguretat? S'haurà de desinfectar entre serveis, mesures de seguretat entre el personal? Pues han arribat algun tipus d'instruccions?
No, de moment encara no hi ha cap tipus d'instrucció d'això. És vera que ja s'estan barallant totes aquestes tres fórmules que tu has dit. Estem a veure pues, que és una situació tan complexa, perquè no, com que no ha hagut una altra situació amb el passat que sigui semblant, en la qual pot agafar com a referència per veure què és el que s'ha fet bé, què és el que s'ha fet malament, què és el que se podria fer per millorar, és molt complex. Llavors tothom està pues, esperant a veure que mos diguin el què. Independentment que mos diguin ja per obrir, el tema està de que no hi haurà una facturació ni molt menys per cobrir gastos. I hi ha restauradors, com ara des de Restauració Caeb, que estan demanant pues, que els restauradors poguessin passar de la situació d'emergència a la situació de diminució d'un 75% de la facturació, que vendrà. Difícilment s'alcançarà un 25% de la facturació. Llavors, i que s'adongui flexibilitat per poder anar agafant en un personal que se sigui tenint en verte. Això vol dir que si un restaurant té 8 persones fixes discontínues o fixes i n'han passat tots a l'ERTE per força major, a l'hora d'obrir no pot continuar obrint amb 8 persones perquè no hi haurà una demanda per 8 persones. Hi haurà una demanda, a lo millor, el manco per fer les hores de 3 o de 4 persones, però des de luego per fer feina de 8 persones no n'hi haurà. Així, i llavors el que demanen és això, que se pugui, diguéssim, anar agafant tu personal així com s'hagi de menester i el personal, mentrestant, pues, estigui en una situació d'ETE per baixa de falta de facturació.
Peticions que es fan des de la federació, des de les associacions, però teniu respostes o encara no?
No hi ha respostes, que va.
Vosaltres també, Teixit Empresarial, va proposar tota una bateria de mesures a l'Ajuntament de Pollença. Els restauradors, concretament, què vàreu demanar?
Pues varen demanar la no aplicació de l'ocupació de via pública, de la tarifa d'ocupació de via pública, ja que difícilment se podria pagar, que se llevessin l'import de lo que és les basures, bonificar l'aigua, bonificar l'IBI, que se bonificés tot el que se pogués, en la mesura que se pogués, que no fos d'una manera que fes incomplir ningú una il·legalitat.
Heu tingut resposta?
No.
Encara no.
Com sempre, van ser molt de sí, ho estudiem, i bueno, ho han estudiat, però no saben el que han estudiat, o sigui, no tenint la nota, tu saps els exàmens. Se'ns consta que la seva intenció és fer el màxim possible, sí, però és vera que no ens han dit podrem fer això o podrem fer allò. Estan pendent també de que la Federació de Municipis de Mallorca, pues, se posi un poquet d'acord en les mesures a prendre perquè tot sigui un poquet en sintonia. I és ben vera que hi ha anuncis, com sabeu ara mateix, en els diaris, que no se poden fer. O sigui, l'Ajuntament no té potestat sobre l'IBI, és una cosa del Consell. Un Ajuntament no pot dir no cobraré l'IBI, perquè no, és una falsedat.
Clar,
llavors, entenem la seva
la
postura.
La legalitat han de mirar com s'ha de fer perquè sigui legal, no?
Exacte, i el que no pot ser també és fer anuncis quan no se sap com ho podran fer, perquè la situació cada dia canvia, cada dia és diferent.
Sabeu quan podrà arribar l'obertura de bars i restaurants?
No, ni idea, no?
Clar, sabem que se va allargar l'estat d'alarma, però no sabem aquest desconfinament quan arribarà el vostre, no?
No, se suposa que només entre juny i juliol. Però continuem amb el mateix tema. Qui és que vendrà?
Clar,
mos donen permís per obrir, però qui vendrà?
Clar, amb turistes ja no hi contau, Carles.
No.
Has parlat en un principi de l'entrevista d'un client local, la clientela local, tot depenent de les despeses que puguin dur a causa de tota aquesta situació. Però el seu client encara s'ha de cuidar, no?
Sempre s'ha cuidat el client local, això és evident. El que passa és que, clar, el client local, al igual que quan va haver la crisi de 2008, vulguis o no, tota Mallorca, Pollença en concret, està basada en l'economia del turisme. Diuen que són només el 15% del PIB de tota Espanya. No, això pot ser que sigui els restaurants i els hotels, però indirectament, si li comences a afegir subministres de carne, subministres de pescado, subministres elèctrics, subministres de la fontaneria, que tal i que qual, bueno, aquí te'n vas al 50% del PIB d'Espanya fàcil. I a Mallorca, ni te cuento.
A Mallorca és serà la comunitat més afectada de tot això, no?
Hombre, és l'únic que no estan cobrant directament són els funcionaris. Però, ojo, que el seu sou surt d'uns imposts que sí estan generats per turisme. Amb el qual sí també estan afectats. No estan afectats perquè estan en una situació pues, molt, molt relaxada comparat amb tots els altres, però sí estan afectats també. Tothom balla igual.
Però esperem que la gent que no hagi tingut afectat els seus ingressos pensi en els que sí estan afectats i fer despesa dins de comerç local, restauració local i bé, el que s'està comentant tots aquests dies, no?
Sí, és correcte. És que és molt mal de fer tot això. O sigui, per una banda, jo sempre consumeix local, jo som partidari de no anar a les grans empreses, no. Perquè simplement ells no estan tributant a Espanya. Tenen raons socials, paraïsos fiscals i tributen tres punyetes, comparat amb el que tributa una petita i mitjana empresa allà on sigui en tot Espanya. Llavors jo som molt contrari a anar a comprar a grandes superfícies. Que hi he d'anar qualque vegada? Sí, evidentment, no m'ha quedat més remei. Però en principi són contrari en això. I hi ha gent que... Aquí hi ha les dues bandes, o sigui, la banda de la persona que està afectada econòmicament i no té un pressupost i se vol comprar un article i ha d'anar a un puesto que està més barat per comprar aquest article. Mm. Bé, però per una altra banda també hi ha la... O sigui, és que se menja la cou peix. O sigui, jo aniré comprant aquell article perquè és barat, per no donar-li benefici al meu veïnat perquè és més car, però després el meu fill, quan vulgui fer feina, haurà d'anar a demanar al meu veïnat, perquè aquell d'allà, que la gran empresa, ni sap on ha d'anar a demanar-li feina.
És una roda.
És una roda. O sigui, i això hi ha gent que no ho veu. Això és com una persona que va entrar un dia a una tenda de roba i li deia a la persona que és la... Això a Zalando ho troba més barat. Això ho puc comprar a Zalando. Això està bé per aquí i per allà. I al final li deia, bé, som costurera per si t'interessa. I li va dir, escolta, pots anar a Zalando, a veure si hi ha res per fer d'allà de feina. Sí. I aquesta, això és el punt de vista de la gent, que no se'n dona compte de que el que es fa per avui es fan per demà.
Així és. Carles, resiliència, adaptar-se davant d'una situació adversa. És el que han fet ja molts de restauradors. Han començat a veure a les xarxes socials que molts de restaurants d'aquí, del nostre municipi, comencen a servir a domicili. Com se planteja aquesta situació?
Bueno, aquí de moment ho estan permitint fer, però és una situació molt complicada. Evidentment, si mos posen tots a fer takeaway, aquí no n'hi ha pa per ningú. Després està la qüestió de que si tu tens un personal en verte, qui és que cuina? Qui és que fa un serveis? No quadra. Això per una banda, o sigui, si tu vols tenir un personal en verte, no pots fer un servei de takeaway. I a part d'això, el que és un servici takeaway pues, té unes normes higièniques molt dures. Això... Bueno...
M'han demanat de que... Sí, digues.
De moment, sanitat no diu res, però ja si ens han donat la bombolleta en aquests, segur.
Jo m'han demanat si des de l'associació se podria fer un llistat de quins són aquests restaurants que serveixen a domicili per donar la informació a la ciutadania.
El que és el Facebook de l'associació me sembla que està penjat. La OLD de Pollença a la ODL està penjat, qui és el que estan fent aquests serveis. N'hi ha molt poquets per ara. La veritat és que se van apuntant cada vegada més i de forma limitada, perquè, claro, tothom vol menjar la una o les dues o les tres, però si tu has d'anar d'un pedido a les dues perquè arriba calent i has de tornar a agafar l'altre perquè també arribi a les dues i quart calent i un altre perquè arribi a les dues i mitja. El que no pot ser és carregar de cop i volta pues, tots els pedidors i anar repartint de l'un a l'altre perquè arriba tot fred. A part d'això, la casuística per fer-ho bé és bastant complicat, ja sigui per uns envases que has de fer, un tipus de guarnició que has de fer cada sabta perquè se pugui calentar i no perdi, diguéssim, un producte, una qualitat, són... És complicat, no és fàcil fer un servei a domicili que estigui tot bé i tot ben escrit perquè te diguin xerrenclar, això és cuinar. Posa aquest envase número 1 durant tant de segons en un forn. Posa aquest envase número 2 durant tant de segons en un microondes. Mezclar i servir en un plató, perquè ho has de fer així. Ho has de fer així, perquè si tu no ho fas així, la gent no ho prepara com toca i llavors venen les queixes. Això era xeriquíssim. Claro, perquè tu no ho has preparat com toca.
S'han de donar instruccions, no?
Claro que sí. Perquè també el que s'ha de dir és que el que no pots esperar és tenir el mateix que un restaurant que quan tu estàs preparant aquest tema, encara que sigui recalentit, no és igual. Ja està recalentit. Ja està fet dues vegades.
I a part d'aquesta, hi ha altres alternatives?
Pues que jo sabia que no. I de fet hi ha restaurants que van intentar fer que vinguessin allà a cercar la porta i van a la Guàrdia Civil i els va dir no.
Estava prohibit.
No, no, vol tot l'ou de duent. Clar, el problema és aquest. Tu, quanta reacció pot tu de menjar? Perquè tothom vol menjar a la mateixa hora. Sopar és un poc més laxo, però dinar, tothom vol dinar a la mateixa hora.
A la mateixa hora. Carles, una de les notícies també d'avui és que treballadors d'hostaleria i restauració, aquest sector tan afectat pel Covid-19, han fet moltíssimes sol·licituds per fer feina al camp durant aquesta temporada. Què te pareix?
Fantàstic, correcte, per què no?
Clar, cercar-se la vida, no?
És que tothom està en la mateixa situació. Si tu tens una hipoteca, tens fills, no pots anar a fer feina. Tot vivint de turisme i tots han de fer feina durant un mínim de mesos per poder generar els suficients ingressos per subsistir l'hivern i tornar a començar una altra vegada la roda. Però, clar, ara la roda se mos ha tancat. Hi ha molta de gent que en les ajudes que els hi donen no els hi basta.
No basten, i tant.
No els hi basta perquè també hi ha hipoteques que no les estan aturant, perquè si dues persones, encara que sigui la seva residència habitual, si les dues persones en verte sumen una quantitat de bes, ja no accepten aturar la hipoteca.
Una situació, com tu has dit, sense referents històrics, no els coneixíem, una situació, Carlos, que no mos esperàvem mai, i la fotografia d'aquest estiu, Port de Pollença, passeig Anglada Camarasa, on tu tens un restaurant, un passeig que veurem pràcticament buit, una cosa impensable durant un estiu, no?
Sí, correcte. La veritat és que hi ha molt de restauradors, com t'he dit, que estan desitjant que se pugui passar d'una situació d'èxit a una altra per no obrir, per no afegir massa pèrdues.
N'hi ha molts de confirmats que ja no obriran?
No, de moment no m'ha confirmat ningú que no obriran.
Depèn de com evolucioni ara, no?
Claro que sí. Depèn si el govern posa unes mesures perquè ho llogués, se puguin limitar o llogués de locals o no, pues, n'hi haurà que podran subsistir o no. A Itàlia van aturar tots els lloguers, de locals inclòs i tot. Aquí no. I aquí ja te dic que hi ha un local que jo sé que ja han regat la clau perquè no ha arribat a un acord amb un llogueter en el que li havia de pagar el resta de l'any.
Clar.
Això.
Molt complicat.
Es falta sentit comú. Es falta sentir comú, o sigui, elles, un està amb el seu dret a dir que no i l'altre està amb el seu dret a dir, escolta, és que no puc fer front. Clar. Bueno, doncs pues torna la clau, doncs pues ja està. Pues mira, que guap.
Difícil, però per un propietari llogar un local, encara que sigui buit o muntat, en aquests moments.
Hombre, sí, però en aquests locals que ja estan muntats, pues se suposa que un propietari voldrà tornar a fer feina o ho tornarà a traspassar quan sigui un moment indicat i ja està. Perquè no queda un altre. O hi intentarà fer algo. No sé què dir.
Cada situació és un món. Bé, Carlos Escandell, no sé si mos vols comentar qualque cosa més. Nosaltres volem enviar molt d'ànims, molt de suport i esperem que els ciutadans, dins la mesura que puguem, donen resposta i quan puguem anem a els nostres restaurants, a els nostres bars, a les nostres botigues i donem suport a tot aquest teixit empresarial.
Correcte. Moltes gràcies.
Molt bé, idò. Gràcies, ànims, i esperem que aviat puguem tornar a parlar amb tu. I record que, Carlos, dos dies abans, pràcticament, que tot aquest món que envies, vàrem fer aquí a la ràdio una tertúlia. Tu vares venir en representació dels restauradors, vàrem tenir a Dolors Domínguez en representació de tot un teixit, botigues, vàrem tenir representació hotelera, de l'Ajuntament, de vivendes vacacionals. Aquesta tertúlia la vàrem fer un dijous. Record que l'endemà, o ja ho mateix cap vespre, en tot el que succeïa minut a minut i com tot anava canviant, va quedar totalment obsoleta. Me'n record que els hotels tenien gent, encara començaven a fer anul·lacions, però la cosa encara no era tan negativa. Però recordo una cosa que tu vares dir. Si un treballador meu, perquè clar, no pensàvem mai en aquell moment que estaríem confinats i tant de temps, tu vares comentar que passaria si un treballador, quan tu obrisses el restaurant, s'infectàs per la pandèmia, pel Covid-19, què passaria en quant als contagis, en quant a donar de baixa els teus treballadors amb un local obert. Recordes, Carles, aquella xerrada que l'endemà ja estava obsoleta totalment?
Sí, ja ho record. Continuo, diguéssim, aquest punt de vista, també perquè quan mos deixin obrir, el Covid estarà per aquí donant voltes i aquesta possibilitat serà.
Clar que sí.
I tampoc mos diran el que hem de fer, el que no hem de fer. O sigui, no sé, és tot tan canviant, tan complicat, no se pot agafar una decisió, la d'avui és bona, la de per demà ja és xereca, ja és obsoleta. És que una decisió per un tècnic, per un especialista, per un virologo és la correcta, per un altre té un altre punt de vista i és la incorrecta. Això són com molt majors, que cada vegada se'n van a 7 o 8 metges fins que endevina un que li diu el que ell vol sentir. Diu, aquest és el bo metge que m'ha endevinat el que ell jo volia. Sí. I uns altres no li interessen. Llavors és el mateix. Segons el punt de vista, n'hi ha molt de punt de vistes i tots són correctes, però per qualque persona, n'hi ha un que és millor que un altre.
Així és. Però bé, vos enviem molt d'ànims, molta força, positivitat i sobretot que quan puguem vos ajudem. Carles Escandell, restaurador, vicepresident de Teixit Empresarial de Pollença, moltes gràcies avui per haver parlat una estona amb nosaltres. Gràcies.
Gràcies per quedar, Joana. Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta